Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la poma. Avui ens estàvem fent el... Jo crec que ja podríem tancar aquí la paradeta.
Ja podem plegar.
Perquè ens hem fet el programa a sobre.
No, no, un momentet. Abans de començar-nos a fer el programa que ens estàvem fent a sobre, sí. O sigui, fixeu-vos-hi la mala sort que té sí. Raül. Dedica un programa a cagar-se en el Book of Boba Fett i de cop i volta salta un episodi que ell mateix ja va sortir ràpidament a dir que era una meravella.
Però diguem-ho tot.
Perquè si no, li haguessin caigut de tot.
No, no, diguem-ho tot. Però jo vaig dir que estava indignat amb Boba Fett, perquè tu em deies, però és una sèrie diferent. I jo deia, no, m'indigna perquè la venen com la temporada 3 de Mandalorian.
Sí,
te'n recordes?
Sí.
Pues, catacroc, o sigui, el mateix dia per la nit cau el capítol en què això és totalment palmari perquè és un capítol de The Mandalorian. O sigui, Boba Fett no pinta
no,
res.
No surt ni el Boba Fett. No
ni,
surt
el Boba Fett. Ni el Robert Rodríguez, ni la seva família. O sigui, és un capítol de Mandalorian que a més és boníssim. O sigui, fins i tot passa un capítol de Mandalorian. És molt bo aquest capítol.
Per cert, no vaig...
Però és que els millors... Perdona, els millors capítols de Mandalorian els dirigeix aquesta noia.
Sí, mm-hmm. Que és l'actriu de Jurassic World, per cert, per si la gent no ho sap.
És l'actriu de Jurassic World i també el millor episodi de la sèrie Black Mirror,
és?
Que és aquella que es diu Nosedive, és d'allò. I em sembla que és filla d'un director important.
Sì, és de família de Hollywood.
Howard?
Però no me'n recordo, pot ser. O filla o neboda de Ron Howard, ara que ho diu. Sí, sí.
Per cert, la foto aquesta que veu enviar del pal aquest, no vaig tenir que buscar referència perquè sabia de què era. El pal aquell que fan servir per quan les portes, no sé què... Pues...
Home, molt bé.
Sí, sí.
Ja sabies.
Va saber d'on era el pal.
Sí,
jo
sí,
no
sí.
Vaig veure...
Expliquem-ho. El pal, quan ell diu el pal, bueno, es refereix al que fa servir... El que fa servir Han Solo a Star Wars quan estan al triturador d'escombraries i els volen aixafar. Això és, per ell és el pal.
El pal aquest.
Això és el pal. Sí. Que és un no sé què, no, no sé quantos de criònic o de no sé què, però que és això, enmig de l'episodi d'aquest Mandalorian Season 2.5, apareix un Hawa que li porta el pal aquest en el trastoquet, el d'allò que dius,
però és que hi ha un munt de detalls, és que es torna a veure, jo no em vull fer pesat, però es torna a veure la diferència de cura i de saber què fas del Mandalorian amb Boba Fett. En aquell taller hi ha un munt de detalls, començant pel caça, que és molt obvi, però bueno, però és un caça de l'episodi, és un caça de Naboo i com el tenen i t'explica així el pas del temps. El robotet que surt, per exemple, és molt protagonista de l'últim videojoc que van fer Grand Star Wars, el Fallen Order, i allà al taller hi ha un munt de... Ja, quan va sortir ja la segona temporada ja sortien, però el taller de la dona aquella que no me'n recordo com es diu, de Tatooine, hi ha un munt de detallets. I és que està fet amb molta cura, té molt carinyo. No com l'ho ha fet, que és un despiporre, que no té ni cap ni peu.
Bueno, nois...
Espero que avui tornem... És avui o demà. Espero que tornem, que seguim allà, que s'oblidin ja de...
Jo em temo que el Robert Rodríguez encara no ha dit la seva última, ja. Encara, encara veurem alguna persecució de motos cromades.
Sí. Però aquest capítol és molt bo, A mi em va agradar moltíssim.
No, està... A mi em va agradar molt un vídeo que vaig trobar per YouTube d'un bareto enorme en el que es veu que hi ha una pantalla gegant, com un cine, on la gent està al bareto mirant el Mandalorian i llavors es veu que va estar a punt de sortir el mando darrere d'una cortina i tothom es queda parat i quan entra, jo què sé, com si hagués marcat el cum en el gol de Wembley. Allò,
sí, que també és una mica ridícul, perquè és que aquest capítol és Mandalorian en tot. Amb la banda sonora també, o sigui, totes les melodies...
No, banda sonora, tot.
O sigui, és un capítol de Mandaloria, no té res a veure amb Boba Fett. Llavors, vull dir, sorpresa tampoc molta, però al final és... Ja quan comença la sintonia, dius, oh, espera un moment. Saps? Quan comença i dius, alerta, que aquí alguna cosa està canviant.
No. Sí.
Bueno, nois, com veieu, tot això és com si no haguéssim posat el botó d'enregistrar, perquè és el que estàvem parlant abans de començar el programa.
Sí,
aquest
sí,
programa,
sí,
com ja us podeu intuir, no té guió, té coses apuntades, però possiblement no les fem, que és el que passa, i les que no hem apuntat les farem. En tot cas, Raül Arribas, Miquel Àngel Cabrera, Marc Alier i en Tomàs Manzanares formem aquest... aquest episodi, el 506 de la temporada 15 de Mossega la Poma. Donem la benvinguda als nostres seguidors a Twitch, que han sigut avisats amb els 4 minuts de rigor, només. Saludeu a tots i digueu alguna cosa si voleu que la... Intentaré anar traslladant al llarg del programa, si tinc temps, que no sempre tinc. I avui tenim algunes coses per, amb les que volem comentar, però les anem desenvolupant a mesura que vagi avançant el programa. Si us sembla, comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Val. Jo reprendria el que estàvem parlant abans de començar el programa, perquè mira, a vegades el Raül sembla o que fa rants o que se li cau la bava amb alguna cosa i tal, però jo dic una cosa, jo crec que aquest noi se l'ha d'escoltar, perquè...
No,
perquè jo vaig apuntar-me així com el que no vol la cosa d'aquestes propostes que feu del The Expanse, ¿vale? Que jo vaig començar a veure un primer capítol i no em va agradar, vaig dir, hosti, això és un Blade Runner però malo, i me'n vaig anar de la sèrie, no? I he tornat, m'ha costat perquè han començat a enllaçar històries, que és el que els explicava amb ells abans, hi ha algunes que m'han interessat més i altres que no m'han interessat tant, no? El que intenta imitar Blade Runner no m'agrada, el que sembla més Star Wars m'agrada més, ¿vale? En general, resumint-ho. Però estic a la primera temporada i he arribat a un punt on tot sembla que va confluint i tots m'heu dit, ara comença lo bueno, ara ve lo bueno. ¿Eh? I us faré cas, perquè són 6 temporades, vull dir que això és sèrie per largo, per una bona estona.
Sí, però, Tomàs, el problema que hi ha aquí...
Jo no he llegit el llibre, per si jo soc verge.
No, però The Expanse i molts universos originals de ciència-ficció i de fantasia, és a dir, si tu vas a fer, jo què sé, a llegir uns llibres de la Dragonlance, la Dragonlance... És un Tolkien amb alguns punts seus, però ja més o menys saps que et trobes això, trobes els orcs, i si no es diuen orcs, es diuen trolls.
Què has dit?
Però ja més o menys ja ho veus.
Com és el nom d'això?
Com?
D'això que estàs parlant?
La Dragonlance. Les cròniques de la Dragonlance...
Tampoc et sona la Dragonlance?
Les cròniques de la Dragonlance eren uns llibres de fantasia èpica, de capa i espasa, que van estar de moda en els anys 80, vale? I que se'n van vendre, hi havia moltíssims d'allò. Sé que en draconianos, i els draconianos són els orcos, i més o menys ja t'ho saps. Però quan... I és com, per exemple, The Mandalorian. Estàs a l'univers Star Wars, no t'han d'explicar res, ja saps que estàs a l'univers Star Wars. No, per tant, ja pots anar directament amb la història i desenvolupar personatges. Quan tu tens The Expanse la primera temporada, el problema és que t'han de presentar una situació social, política, econòmica, tecnològica, molt complicada, i a més has de desenvolupar una trama i presentar uns personatges, amb la qual cosa els primers 4 capítols costen.
Ja, que passa que saps el que passa, Marc? Ja ho sabem tots, eh? Tenim el vici de la immediatesa.
I a sobre tens els belters, sí, que tenen aquell llenguatge, sí, sí, propi, com tu miris en versió original.
Però vivim en un món ara on l'atenció val molts diners. O sigui, saps el que vull dir-te? Invertir 4 episodis per començar a entrar sembla com una inversió molt cara. Sembla que compris cripto, m'entens?
Però que no és una inversió, és que és una novel·la. Vull dir que, clar, si les novel·les també t'han d'explicar coses.
Espero que no fos cripto d'aquests que els han hackejat, per cert.
Mira, Tomàs, abans estaves parlant dels podcasts de 4 hores i ara m'estaves fent pensar en un disco de Jethro Tull.
Podcast de 4 hores sense música, ni res que tallin. Que no canviï,
clar, com
perquè
ha de
jo
ser.
Quan la gent, com quan els nostres oients es queixen de que oh, esteu parlant a un nivell i de cop i volta sona la falca i se m'ha caigut el sostre a sobre, ¿vale? de que ha rebotat tot. Jo els entenc, perquè jo escolto podcast de 3 o 4 hores, programo a l'sleep out als 30 minuts, ¿vale? I tot el to ha sigut igual, jo m'he quedat dormit i no he tingut cap sobresurt, m'entens? Però si t'entra una falca et desperta i et fa molta ràbia.
Sí, molta, molta ràbia. Doncs m'estaves fent pensar en un disco dels Jethro Tull que es diu Nightcap.
Jethro Tull és tot flauta, explicació... aquí no pots dormir. Vull dir que...
No, és per dormir, però en aquest cas el disco aquest és un disco on van agafar doncs això, talls aquests d'estudi i els van ficar allà dintre i va dir, mira, així és com hi han discos que són així, que entren fàcil, jo què sé, com una cervesa, dic que aquest disco és més, això és per fans i allò, és com una copa de whisky que et fots abans d'anar a dormir, és a dir, el whisky no és per fotre-te la palo seco, o sigui, te l'has d'anar assaborint i té que anar entrant mica en mica. I llavors, jo cada vegada m'agrada més buscar això, coses...
Tens raó.
Així,
mira,
el podcast parlant... de 4 hores, aquesta cosa complexa que dius, mira, em fico dintre l'univers, però he de pagar un preu, però em donarà una miqueta més, diguéssim, que una cançó pop de 4 cops.
Estic d'acord. Mira, això passa igual, parlant del whisky. L'altre dia ens van regalar una ampolla com de petaca, no era molt gran, de ratafia fumada. Vale? És tan bona, és tan bona.
Sí, fumada no l'he provat mai.
Sí, fumada i amb barrica de roure. Vull dir, una cosa bestial. Era, és tan bona, tant, que a casa no som de prendre xupitos molt esporàdicament, vale? Però ens sap tan greu que es vagi buidant l'ampolla que l'anem combinant amb altres coses perquè no s'acabe, perquè no sabem on trobar-ne més, vale? I va ser un regal d'uns amics, vull dir que, en fi, boníssim. Pues sí, que duri.
Escolta, ara fem una crida als mossells a veure si algú sap on aconseguir
la ratafia. Ja us diré el nom, que ara m'hauria d'aixecar i anar allà on està desada.
I enviaràs la foto.
Sí, molt bona, molt bona. Doncs això, The Expanse està molt bé, la veritat, i les històries ara comencen a confluir. Entenc perfectament el que dius, Marc, que són les, com els llibres bons. Els llibres bons tenen una intro que s'allarga perquè t'han de començar a posar damunt diferents personatges i aquí té més gràcia fer-ho i aquí té menys. Això també s'ha de dir, perquè... diguéssim que hi ha acció enmig de la introducció, vale? I ho port, o hi ha històries enllaçades dins de la intro que et fan, diguéssim, no marxar. Vale? Però sí, la primera impressió de The Expanse a mi no em va agradar.
Però quin capítol t'ha fet ja canviar d'opinió?
Estem a la primera temporada, al capítol 6 o 7, que és quan ja conflueixen tots a Eros. No dono spoilers, per si no l'heu vist, que la pugueu veure. Val, jo no sé si voleu avançar de coses, de temes. Jo tenia un tema que no sé...
Jo tinc un tema, però estic esperant que torni en Raül, perquè tenia ganes de comentar alguna cosa.
Hi ha una
cosa.
Notícia que crec que l'hauràs pujat tu, Magma, en el...
Sí, la dels Jocs Olímpics, no?
Sí, m'ha sí, sobtat, context. M'ha sobtat, perquè de fet hi ha diverses coses encadenades i aquesta notícia de Xataka les engloba una mica tot, que el titular és la Xina obliga els atletes dels Jocs Olímpics d'hivern a instal·lar-se un app de...
Sí, és una app que, de fet, m'he descarregat fa 10 minuts per veure quina pinta feia. Uh-huh. Per cert, està a l'App Store. Resulta que en els Jocs Olímpics de Beijing és obligatori per poder competir.
Compte que quan hi ha uns Jocs Olímpics tothom mira els esportistes, però va tota una delegació. Vull dir que hi ha gent que té feines que no són estrictament la de l'esport. Hi ha representants, diguéssim, diplomàtics entre cometes, hi ha gent d'assistència, hi ha gent tècnica, estan els mitjans de comunicació... I entenc que tot això són tots, perquè a més hi ha un tema de Covid o de passaport Covid.
Sí, clar.
Amb l'excusa del passaport Covid, vés a saber que estan...
Sí. Es veu, doncs, això, que és obligatori tenir una app instal·lada on tu has de posar unes credencials, igual que el badge, que tu faries servir, entenc, per entrar... Bueno, no he anat mai a uns Jocs Olímpics, però entenc que necessites doncs, una entrada...
Sí,
un
com
badge,
el badge per entrar
creïn, no?
Al Mobile World Congress, tal qual.
Exacte, per exemple, doncs... l'aplicació aquesta és obligatòria per poder participar o entrar o el que sigui i s'ha descobert doncs, que bueno, dins de l'aplicació és molt semblant, és tot això d'aquestes apps xines que ho tenen tot, que té chat, pots fer... bueno, he mirat, tenia diverses coses, podies posar el passaport Covid, podies posar un munt de coses i també tenia un apartat de Translate, no? Entenc doncs, típic això com el Google Translate, que pots fer una conversa i tal. Doncs amb l'excusa d'accedir al micròfon per tenir aquest Translate, resulta que el telèfon t'estava espiant contínuament les...
Sí, val a dir que aquesta aplicació l'ha desenvolupat una empresa que ja ha estat denunciada sovint per
bueno,
espionatge.
Té collons perquè s'ha de ser fill de puta per fer una empresa que el seu eslògan és Create a Better World with AI i fer una app que estigui espiant a la gent. De fet, està... vetada pel govern dels Estats Units
fet,
suposo.
Moltes delegacions com la canadenca, la holandesa, diverses europees i d'altres països els hi han dit als esportistes i per extensió a tots els membres que hi viatgin a dins d'aquesta delegació que tant els...
Que cremin el mòbil,
que utilitzin mòbils o tauletes que no facin servir més i que puguin després destruir. Però això no evita que durant l'ús d'aquest tipus d'aplicació... Sí, clar, això fa perquè no facin jumping, no puguin saltar altra informació que puguin tenir ells. Però si tu dones d'alta... I la Xina, diguéssim, està darrere del wall, d'un mur, i allà dintre doncs, no hi ha YouTube i no hi ha moltes coses. El que hi hagin viatjat a la Xina o el que ja està capat. Vull dir que no és el mateix d'aquí.
Ara quan parlàveu d'això, és que els que no som adolescents, recordem que aquí a Barcelona van haver-hi unes Olimpiades i recordo precisament amb molts professors de la Facultat d'Informàtica van estar treballant...
Bueno, la de batalletes que he escoltat jo dels profes de la UPC, dels Jocs Olímpics.
Exacte, a mi també me les explicaven perquè jo estava a punt d'entrar de batalletes de quan es va muntar això, però clar, es va tindre que
amb el DB2.
Muntar les primeres bases de dades relacionals grosses es van experimentar en els Jocs Olímpics del 92, sí. I de fet és quan es va començar a utilitzar les badges aquestes, els de llonces d'identificador que tenien tot de tipus d'històries de seguretat, com si fossin diners, uh-huh. I és cert que també fins i tot hi ha QR pel mitjà, ara no t'ho puc assegurar. Però que sí que és veritat que el tema de la gestió i la identificació de la gent amb un llavall amb uns Jocs Olímpics és complicat. El que passa que ara ja es fica directament en un spyware i és un catxondeig. Sí, sí. Però és que el del govern xino està fotent un viratge super heavy cap a l'autoritarisme i tecnològic que és bestial, és al·lucinant.
Sí, però amb poca protesta, amb poca protesta interna o també en relativa poca protesta de les grans tecnològiques no xineses, les que coneixem
de fet,
sempre.
Google i Apple, que jo sàpiga, no s'han pronunciat i de fet l'app, si no m'he equivocat d'app, està a l'App Store i a la Play Store, vull dir que no hi ha hagut...
Bueno, però penseu una cosa, jo veig claríssimament que això és a la llarga a Xina no li va bé. O sigui, ara com ara, o sigui, el que han fotut amb el Jack Ma, el que van fotre ara fa un any amb el Jack Ma, que va desaparèixer perquè va dir un parell de coses i una sèrie d'històries, o sigui, el top, top talent que munta empreses com Tencent, que munta empreses com Alibaba, que munta aquest tipus de gent, se'ls escaparà entre les dents i se'ls escaparà entre els dits i aquest talent fugirà de Xina perquè muntar el proper Alibaba no et surt a compte muntar a Xina perquè quan siguis prou gran com perquè el govern li molestis, un o dos, o ets del govern...
A veure, sí i no.
A veure, Saúl, digues, va.
No, sí i no, perquè al final tots aquests monstres s'han muntat a base de copiar a Xina una idea que ja està funcionant a l'estranger i mitjançant lleis corporatives...
Sembla Apple, no?
No, però vull dir que al final Alibaba és regular perquè Amazon no pugui gravar i te'l copio. De fet, el mateix Alibaba té un AWS que està cagadíssim al d'Amazon... Sí, sí. I és per
sí,
lo mateix. Però
la idea d'Alibaba no era Amazon, eh? La idea d'Alibaba era muntar un... O sigui, AliExpress sí que és una cosa rara,
sí,
però la idea d'Alibaba com
de la manera,
un centre per poder agafar i ser un comerç internacional...
Sí, Marc, perdó.
Però de la mateixa manera que tenen el seu Google, el seu Facebook, el seu WhatsApp, tot ho tenen copiat. Llavors,
sí,
clar,
sí, moltes coses
han
copiat.
Quan és gran el govern et pot fer un takeover. Però és que s'ha fet gran gràcies a que el govern és el primer que ha estat allà bloquejant la competència, alimentant-te, llavors té molta...
Però hi ha un tema del Marc que jo també li dono la raó. Si tu ets... Perquè fins ara semblava com que aquests empresaris podien créixer, saps? A l'estil occidental i ser uns referents, guanyar-se molt bé la vida, tenir jet i privat i volar.
Ho poden fer sempre i qual no oblidin qui els dona de menjar i qui
però
els aguanta.
Però és que les regles de donar de menjar i qui els aguanta... no estaven establertes quan aquesta gent va començar a triomfar.
Home, és el Partit Comunista, sí. Punto pelota. Igual que les grans tech saben perfectament els inversors i els ventures que hi ha darrere i tot, i per tant aquest no es trepitja. No? Vull dir que l'únic que canvia aquí és que el poder que tens darrere, ni amb això que els estic defenent, no, que ningú em confongui, però que allò també les coses sorgeixen per algun
motiu. I no només les empreses internes, les occidentals, que volen vendre a Xina...
També li menjar la mà a l'amo tot el que cal, i dic la mà per no dir una altra cosa.
Per mostrar un botó, jo fa 15 dies estava jugant a tennis amb un senyor xinès que té la seva empresa a Xina i ells han portat la família a viure aquí, es queda aquí. I està, l'empresa la gestiona com pot anar allà, però
i ho pot ja fer, o sigui, aquí. Això és
i no està
això,
sol.
Això és
no
interessant. O sigui, l'empresa que té la té a Xina, no la té aquí.
Clar, ell té l'empresa a Xina i fa comerç però ell ara l'està dirigint des d'aquí i es queda aquí.
Mm-hmm. I ho pot...
Es queda aquí, però clar, ell no engegarà... Si ell engega un altre negoci, que segurament engega, ell ara està pensant en engegar un altre negoci, l'engegarà aquí i no l'engegarà allà.
Mm-hmm. Sí,
sí,
perquè
però,
allà hi ha...
Per això dieu clar, que, és contra, que aquest, dic, aquest sistema és pervers i contraproduent a la llarga. Mm-hmm.
Sí, sí, però que ha per exemple, qualsevol empresa no xinesa, que, si no ha canviat això últimament, qualsevol empresa no xinesa que vol muntar allà un negoci o que vol obrir una seu o que vol fabricar allà, ho ha de fer amb un xinès. O sigui, tu sí. No pots anar i muntar una empresa a Xina.
Has de tenir algun contacte.
Però
un soci
xinès. Però si ets xino, per tant, però si ets xino
no. I ojo.
Sí, no, però vull dir, però que és que hi ha molta gent, molts xinesos, que potser fan fortuna o fan el negoci, però perquè precisament doncs, ve algú de fora i simplement el partit diu, i ho farà amb tu. Vull dir que són ells qui t'ha donat, qui t'ha posat el poder. Per tant, que ningú s'estranyi, que et sembla horrible, però que ningú s'estranyi si després dius alguna cosa que no li agrada a qui t'ha posat allà, però vingui a tocar el crustó, perquè tothom sap a qui li deu coses.
Sí,
però
és que allà és
una cosa, Raül...
Aquí és el servei, aquí era l'estatus quo i el sistema financer. Això passa aquí amb un munt d'startups que al final el seu principal accionista és el Santander o el BBVA i tenen
a veure, perdona, per fer segons quines hi ha dos coses. Grans... estaments d'aquest país que tenen les mans lligades als partits polítics i als mitjans de comunicació.
Clar,
vull dir, i per tant... Per tant
aquí estem acostumats a això.
I ho tenen lligat perquè deuen diners als bancs. I
veiem... Amossega la poma, estem esperant que ens lliguin, Estem esperant que vingui el senyor del Santander i ens doni calés, Aquí ens compra, ens deixem vendre.
Aquí només ens manen els oients i no els hi fem ni puto cas. M'entens? Vull dir que és brutal.
I molta empresa, per exemple, de comunicació que dius, que mai diran res en contra de la caixa perquè igual que li pot anar el govern de Xina a un xinès i fotre-li un problema seriós, doncs aquí pot anar la caixa a un d'aquests i dir-li, tu te'n recordes
sí,
de tot el
a
que
més, Raül, aquí es dona el triàngulo de les Bermudes. És a dir, que tu critiques a un determinat partit polític i després resulta que vas a demanar extendre el teu préstec a la caixa i no te'l donen. M'entens? O al revés.
Sí, per això et dic,
que
a Xina ens crida l'atenció perquè és com... És un model diferent al nostre, però és igual d'escarós. Si el nostre però, és...
Permeteu-me un momentet. Anem a l'hiperrealisme. El que ha passat, hem de mirar la sèrie hiperrealista dels últims anys, que era Silicon Valley. Aquella sèrie còmica que tota la gent que coneix el món de Silicon Valley diu que és massa...
No?
Que no és prou esbojarrada, que el que passava allà era encara més bèstia. Llavors, en allà el que passa què és? Doncs hi ha un personatge que és el xinès que està per allà corrent, veu el que estan fotent els d'allà, aprèn les coses, pilla propietat intel·lectual, se'n va a Xina i allà a Xina la munta. Perquè sap que allà ho podrà fer i li deixaran fer qualsevol bestiesa. El que passa que ara el xino que se'n va allà i coneix la història del Jack Ma i sap el que està començant a passar allà ara allà dintre... Ara sí, té l'oportunitat de fer-ho, potser no munta a Xina,
Però és que potser fora no podrà, perquè és el que et dic. Si és algú que té una idea pròpia, sí, però si és algú, tots aquests gegants que estàs parlant, tot és una còpia d'una idea d'Occident. I tot és algú que ho pot fer a dins perquè el gegant d'Occident no l'han deixat entrar. O l'han deixat entrar però obligant-lo a anar amb algú de la mà. És així de fàcil.
Sí, com Baidu, com...
Clar, per què Google no existeix allà, com qui diu? Perquè
no existeix perquè no et pots connectar, necessites una VPN per entrar a Google.
I van muntar el seu, i així pot tenir el seu Amazon, el seu Google, el seu Facebook... El
però
seu
com és que aquests serveis els poden extrapolar fora del
perquè
país?
Perquè estan punxats, directament punxats pel
ells
govern.
Ells poden sortir, però no, pots,
però
tu no pots entrar.
Com és que Apple, per exemple, no té cap problema amb Xiaomi, quan tot està copiat, la UI, la web, tot està copiat? En canvi...
És molt diferent això, perquè el que estàs oferint no és una còpia d'un iPhone. O sigui, és una cosa que podran entrar a discutir de si està inspirat o no sé què, però no és agafar un iPhone, copiar-lo tal qual, que el podríem fer,
sí,
perquè al final està fabricant allà. Copiar-lo tal qual i dir que en lloc d'iPhone és...
Però jo crec que aquí els de Xiaomi tenen més...
I vendre-li, funcionar amb iOS...
Amb l'iPod ho feien, Amb l'iPod ho feien, hi havia còpies exactes de l'iPod.
Xiaomi ha tingut més cura. O sigui, sí que té un estil, sí que la web s'hi assembla, sí que la manera de fer màrqueting...
No, però és que els serveis del sistema operatiu és tot clavat. De fet, tinc un amic que venia d'iPhone...
Però I deia, hòstia, m'agrada molt Xiaomi perquè ho tinc tot igual, pràcticament, però amb un servei
de Xiaomi. Però hi ha molts de l'iPhone que també estan copiats així en aquest sentit d'Android. Vull dir que al final,
sí, sí,
una cosa és copiar-te o inspirar-te,
sí,
i l'altra és clonar una cosa. I és el que et dic, o sigui, a Xina tenen el seu Google, el seu Facebook, el seu tot, i és que és igual. I si encara deixessin estar l'original, tu pots treure algun semblant i intentar competir. Però és que aquí el truc és que no deixen entrar l'original. Llavors tu potencies la còpia i ja està. Ja et dic, és com si no deixessin vendre iPhones, però estiguessin ells venent iPhones
sí, sí,
calcats.
Sí, sí, de fet, tot de això, fet crec hi havia que Apple Store Apple no... totalment falses a Xina. O sigui,
clar, per
era una passada.
Què passa amb això? Que és un país tan gran, tan gran, tan gran, que les grans tecnològiques traguen, perquè fins i tot fent això, a la tecnològica li interessa entrar.
Sí, sí.
Algunes traguen més que d'altres, però sí, és així.
Sí, però segurament traguen més perquè en el seu model de negoci poden rebre més. No crec que n'hi hagi de més bones i de més dolentes. No crec que Google, per tragar menys que Apple, ho faci per ètica i moral, que potser sí, però segurament és perquè en el seu model de negoci doncs, potser veuen que els afecta menys, no ho sé. Perquè Apple traga amb Xina el que no està escrit.
Sí, sí,
no, tot, ho traga tot. Sí, jo el que tot. Sí que em repeteixo...
Ni privacitat, ni tota aquesta campanya de privacitat que fa la resta del món, o sigui, allà és calçotets als turmells i pelante, i sense problemes.
Jo el que sí que em repeteixo és que en els propers 10 anys aquesta acceleració que havíem vist, diguéssim, des de l'any 2005 fins a l'any 2020 d'innovació a saco a dintre de Xina, el canvi de política claríssim que hi ha hagut des de l'any 2018 fins a cap ara, ho notaran.
També és veritat que estaven molt lluny i ara ja no estan ni de conya. Eh?
I compta amb els xinesos, que els xinesos estan a Mart... Els xinesos tenen una estació espacial, els xinesos tenen un programa lunar molt més avançat que qualsevol altre.
I proveixen de tecnologia a mitja Àfrica, o sigui, que és que estan molt...
No, sí, el Silk and Road, l'iniciativa Silk and Road és impressionant, o sigui, estan a tot arreu.
I els tontos de nosaltres europeus arribem tard, perquè ara intenta fer-se una mena de Silk and Road similar entre Oceania, Austràlia, Nova Zelanda, alguns països, diguéssim, que no estan dintre de l'òrbita xinesa, Europa i tal, i és tard. És tard perquè ells ja s'han menjat els centres de producció de terres rares, de metalls, de tot. Aquests convenis els xinesos ja els tenen tancats en països africans, en països llatinoamericans, on els hi ha interessat. De fet...
Bueno, i perquè també els han ajudat, eh?
Sí, coses sí,
que
sí.
Altres collons com Europa no hem ajudat a ningú. Sempre se'ns omple la boca i després tu mires les coses reals i fem res i menys. I el poc que fem és perquè li interessa als Estats Units.
Correcte.
És així de trist.
Tu volies comentar una cosa, Marc, ara aprofitant que havia tornat al Raül. Però,
sí.
Deixa'm fer una cosa, per no allargar-nos més. Deixa'm que...
Pots
sí, anem a la part de contacte, que vull comentar res, una cosa molt ràpida, i enllacem amb el que li volies comentar.
Cada cop que diré això de contacte, ara vaig una referència a viejuna, que ara us ficaré una idea al cap i m'odiareu durant mínim una setmana. Cada cop que el Tomàs diu allò de contacte, em ve al cap el programa aquell de Contacto o Contacto, que feia Albertín Osborne, que era...
Hòstia, sí que t'odiarem una setmana.
Perquè no teníem aquesta referència.
Ara ja cada cop que el Tomàs digui anem a la falca de contactes,
diem que la falca de contacte perquè aquí expliquem com contactar amb nosaltres, que és molt fàcil, però bueno, anem cap aquí, vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Molt bé. A veure, tios, què us passa a Twitch? De veritat. Sí.
Què els hi passa?
Pues jo t'ho diré el que els hi passa, que és una cosa que ja no entenc. ¿Vale? Ens segueixen a Twitch molta gent, no, potser no tants com el grup de Telegram, però Déu-n'hi-do. ¿Vale? Però no hi ha ningú fora dels quatre que sí que semblen coincidents, com
ningú
el Roger,
bits,
o
la
Roger, o l'Albirras, no sé si hi ha algun altre més. Però tota la resta tenen noms raros. Per què us poseu aquests noms tan estranys?
Perquè no sàpiguen qui són.
Però són tots raros. O sigui, són noms raros. Mira, vaig a dir noms raros de Twitch.
Vaig a dir noms raros.
Keihiro. SGT PST, Fosser 04, Briefenstein.
Pocs moments més boomers hi ha hagut a Mossega la Poma que el Tomàs criticant gent perquè té un nickname a Twitter,
època,
i llegint-nos un a un.
A Twitch.
Exacte, no estigueu ni Josep Acabo Maria,
de
què són aquests noms tan
dues
nous,
coses,
tan
no, ja ho estan explicant, ho estan explicant.
Jo he sentit un nom que tenia nom com de robot de Star Wars.
El Biffenstein.
Què és això de posar-li Kilian al nen? Posa-li Antonio com tot.
No. Dues coses. A veure, en Roger, que jo diria que és en Roger Valdomà, si no vaig equivocat, vale? Diu, m'agrada molt el Raül, fem promo de batuts de proteïnes. Com va això?
Promo no, que estic dinant, joder. Perdó.
Molt bona aquesta, Roger.
Que, clar, que,
molt
ben vist. És que aquesta gent vol
i
fer
el
programa unes hores.
I un moment, misteri resolt. El Jackie Play ens diu per què aquesta gent té noms tan raros. Dieu, que tots els que entrem aquí ho fem amb l'usuari dels nostres fills.
Boomers aquí i boomers també a l'altra banda.
Madre de Dios, que patéticos.
Jo només ja per il·lusions, que no tinc res amb ells. No són batuts de proteïna.
És el dinar.
És una cosa que es diu Juel.
Hòstia, això surt una d'anuncis per YouTube del rotllo.
Això és com un Soylent o alguna cosa així.
Sí. De fet, hi ha una... Crec que la primera que va fer...
Em sap molt de greu,
Crec que la primera que es va fer diu Soylent Green. No menjo només
això. Però reivindica Raül perquè t'has de fotre aquest tipus...
No, i demana'ls-hi patrocini, cabron. Fes alguna cosa pel país. Demana'ls-hi calarons, tio.
No, sí, escolta, que jo per demanar li puc demanar patrocini a Tesla, també. Tot i que la resposta crec que ja sé quina serà, però...
És espanyola aquesta marca, no?
I el no ja el tens,
Aquests són anglesos, però n'hi ha diverses, per ahí. Simplement jo vaig començar amb aquesta ja fa anys i per això, per dinars com aquest, que al final si me'n vaig a dinar a la cuina, dinaré en un moment ràpid i malament,
no més val, això.
Doncs em faig un... és un àpat complet i a més és vegetarià, doncs no és perfecte.
Bueno,
doncs
desvellat el misteri perquè teniu noms raros a Twitch perquè feu servir les comptes dels vostres respectius fills.
No, però hi ha un que es diu Fletxa 82, que és bastant normal.
Sí, bueno.
No és un nom raro.
Home, ja, dir-se Fletxa 82 és un poc raro. Home,
Tomàs, de debò, no allarguem més aquest moment.
En tot cas, els de Twitch i els que no sou de Twitch, teniu una manera, una, molt bona d'ajudar-nos sempre. I és a través del patrocini que teniu a l'aixeta. És a dir, us podeu fer mecenes de Mossega la Poma a partir d'un pavo, d'un pavo al mes, un euro al mes, i això ens ajudarà a pagar moltes coses. Algunes més divertides que d'altres, vale? Però s'ha de pagar tot en aquesta vida. Continuem el programa. Marta.
Això del pavo dels doblatges de les pel·lícules dels anys 80.
Sí, perquè quan deien, com li deien els americans? Un box? No, un, com li diuen al dòlar? Un bac.
Bac, sí. En diu un bac.
Això seria la traducció. Bueno, va...
Per cert, ja sé que no us havia dit res perquè m'ha vingut al cap. Vaig veure Matrix Resurrections fa...
Què tal?
On? Al cine o s'ha vist...
No, la vaig veure per HBO Max, sí. Però d'Estats Units.
Sí. Cabrón.
Va estar durant un...
Amb la VPN? Però... Ah, ja no hi és? Jo la vaig veure el primer dia que la van estrenar.
No, em sembla que és com d'una... Devia estar, crec que un mes... Jo la vaig veure i era l'últim dia.
El no, el que passa que Matrix vaig durar setmana. Fins al final. Amb d'una vaig avorrir ja al cap de mitja hora. Però a Matrix vaig...
És que d'una la primera... La pel·lícula, diguéssim, emblemàtica és avorrida. Vale?
No, i la nova també.
Marc, fot-els fora i els quedem tu i jo com la setmana passada, que no sé per què els tenim.
A més, no només és avorrida, sinó diria que inclús és desagradable. Però bueno.
És que a més és que està sent desagradable. La trama és tot tan antic, o sigui, en plan treure una droga de la sorra, no sé, són coses...
Azul, bueno, una droga sí, azul. Que són com les píldores de la disco del cap de setmana, m'entens? Vull dir que això és molt antic. Bueno, en tot cas...
Què tal Matrix per això, Raül? Què t'ha semblat?
No, era perquè hi havia més gent, però no...
Home, no està al nivell... No, tu creus que està al nivell de la primera, segur que no?
No. Bueno, és que la segona i la tercera són merda absoluta, llavors ja partim d'aquí, vale? Matrix és la primera i ja està.
Les altres no, no res, és una... són merda. La 2 i la 3.
Fa vergonyeta, fa vergonyeta. Bueno, estan ben fetes, són molt espectaculars, però la història fa vergonyeta. No era per comentar-la, perquè em vaig quedar amb una sensació com... No faré spoilers, Una mica rara, perquè crec que la pel·li té un munt d'idees superbones, fins i tot el plantejament i tot, Però després, com està explicada i de les mil coses que planteja amb les trames que es queda, és com que et queda que dic, per què?
Jo encara llavors, no l'he vist, encara no l'he vist. Doncs,
quan la veieu, si voleu, en parlem més, perquè és això, jo m'esperava un trunyo, siguent sincers, sobretot a nivell de plantejament, dic, agafaran qualsevol excusa peregrina, per, saps, en plan, per recuperar. I, hòstia, tot, si jo dic, totes les idees que hi ha darrere que et van explicant, em van molar molt, o sigui, em va semblar superoriginals i ben pensades per poder continuar la trama.
Així és
i
com la tercera és allò evitable totalment.
Sí, i però llavors això es queda amb unes coses i dius, hòstia, o sigui, justament crec que tot el més guapo és del que t'has oblidat a mitja pel·li. Sí, i se centra pues, una mica en l'utòpic. Bueno, això ho podeu imaginar, eh? Pues, Neo Trinity i que bonito és
l'amor. Bueno, perquè tenen que... Ara, sí, està però... bé, ells si deixen anar... Jo no l'he vista, però si hi ha idees que s'exposen i es plantegen, no cal que les tanquin. No cal que ho tanquis, perquè al final que necessiten és necessiten fer una història Hollywood.
És qüestió de seguir, o sigui, seguir per allà, perquè al final el per què estan allà... què ha passat, o sigui, una mica ja dic, justificar per què estan allà sent més grans quan va acabar l'altre, com va acabar tota la història. Ostres, em va semblar com ja dic, molt bones idees, però que es queden allà i després no les lliga, no les explica. No. Sí,
bones
i
idees, però
s'oblida d'elles directament. I llavors, clar, al final s'acaba convertint en una història que pues, aquesta història ni fu ni fa, que és el que m'estàs explicant, me la repampinfla una mica, perquè molava com a part d'un tot. Ja dic, és com si Matrix, quan comença, l'original, la que hem vist tots, sí. Doncs ja a partir del moment que es troben Neo i Trinity es concentra en que bonito és l'amor i només són ells dos. I dius, vale, i tota la història de la matriu, què? O sigui, fa un moment m'estaves dient que els humans eren piles, ja no t'importa això? Doncs pues aquí és una mica aquesta sensació, que et va confusant coses i després s'oblida i dius...
Ja però no que estàs ara a punt de fer spoilers. Ara...
No, estic parlant de l'original. Imagina la pel·li original,
vale.
Que a Neo, pues, fins que al moment que es troba Morfeu i li dona la pastilla i agafa la vermella i surt de Matrix... Sí. Pues que a partir d'aquell moment s'hagués concentrat en la vida d'ell i Trinity sent... No té res a veure amb el que t'estic explicant, eh?
Pues sí.
La vida seva fora de Matrix, ja, diu, més o menys, estàs explicant que la humanitat està tota esclava en tot allò, els agents, i per què t'oblides? Pues això és una mica això. Hi ha com idees com molt guais que de les que...
Perquè això va ser el productor que va dir, bueno, ara acaba-lo con una història d'amor bonita que nos tenemos que ir.
Pot ser que sigui... No és pel tema de la història d'amor, eh? Sí, pot ser que sigui un tema de muntatge, sinó que se centren uns quants personatges que dius...
Per cert, aprofito que tinc aquí experts en aquest tema. La pastilla aquesta, a nivell físic, fa alguna cosa o és tan sols... O sigui...
És simbòlic.
És com
a
l'escola.
A la primera pel·lícula sí diu que s'han passat alguna cosa, però és simbòlic.
Sí. Vale. Bueno, però és simbòlic, però que existeix. Igual que quan van a les cabines de telèfon, a les sí. pel·lis originals, allò que és? Allò és una analogia d'un port, d'un sistema. Allò és l'in-out.
Sí, exacte.
Clar, llavors, si han d'anar un telèfon...
LPTU.
No, però... Sí, exacte. Sí, però en aquell sistema, en aquell entorn, que t'estan donant a entendre sense explicar-t'ho, és que allò són els ports d'entrada i sortida sí. i per això han d'anar allà. Doncs pues la pastilla és una mica, jo entenc també això. Algun tipus de codi que el que ha fet que una mica et curtocircuita okay. i et desenganxa de la xarxa.
Gràcies.
Sí, ho diu, el Morfeu. Diu, això que t'has empassat és un tracker que ens permetrà localitzar-te.
Clar, exacte,
i no
alguna
sé
cosa.
Que, no sé
jo sempre vaig interpretar que era un trosset de codi, era un script mm-hmm. que li executaven guai, i vale. això pues, el desenganxava una mica de la xarxa.
Guai. Vale, Marc, tu tenies un tema que volies aprofitar. Que...
No, sí, mira, jo o sigui, ja sabeu que sóc de la teoria de que en el futur tots serem gilipolles.
Si no però, ho som ja en el present.
Si no ho som ja, però jo el que tinc és ara tinc com la por de que ens estem tornant tots fatxes. O sigui, tots, i estic parlant, diguéssim, en la primera persona del plural. O sigui, no,
per això per què ho dius? O sigui, perquè t'has vist fent una reacció que no te l'esperaves a tu mateix? O perquè has arribat a unes reflexions?
Sobretot és, o sigui, llegint, per exemple, el grup de Mossega la Poma. Llegint el grup de Mossega la Poma, el que estic veient és cada... O sigui, quan hi ha alguna discussió sobre algun tema... O sigui, hi ha una sèrie de coses que no es poden dir. Hi ha una sèrie de posicions que no es poden mantenir. I si una persona, o sigui, si una persona manté una posició o dubta d'alguna cosa d'aquestes prohibides tabú, automàticament aquesta persona ja no és una persona amb la que... està descartat tot el que pugui dir o fer. L'altre, o sigui, quan alguna persona ha agafat i en el grup ha posat en dubte l'efectivitat de les vacunes, i és automàticament és dir, ets un... el tractament, el to, és de condescendència, ets un ésser inferior, el teu coeficient d'intel·ligència, la teva... tot. Hi ha qualsevol altra posició que tu tinguis en el món ja no està ben validada.
No es pot anar l'altre dia parlant de la raça, del diguem-ne.
Sí,
perquè si hi ha algú que t'està defendent que la Terra és plana, doncs home, potser sí que te l'has de fer una mica cachondeo.
Bueno, sí, d'acord,
però... Perquè opinions tothom pot tenir la seva, però no totes les opinions són respectables.
Són com els culs. No, exacte, però el tema és, tu pots tindre una opinió, jo puc tenir una opinió, vale? Però el mantenir una opinió i estar equivocats, com que jo sé que estic contínuament equivocat en moltes coses, i a més tinc la sort que de vegades me'n dono compte i canvio d'opinió, llavors, clar, he de poder acceptar que una altra persona estigui equivocada i a més entendre que si una persona està equivocada respecte d'una cosa concreta, doncs això no invalida aquesta persona ni ètica ni moralment ni moltes altres opinions que pugui tenir aquesta persona.
No, però això et dic que depèn de la posició que defens i clar que ho estàs fent molt en genèric.
Però en aquí fixa't que estem creant vaques sagrades. Hi ha una sèrie de posicions que no es poden adoptar. I aquestes posicions no es poden adoptar o no pots... O sigui, en aquest cas és posicions que no es poden adoptar o si diu algú que tu has adoptat aquesta posició o que la interpretació del que tu has dit és determinada, automàticament quedes valorada.
Però insisteixo, però crec que és important cada cas. Vull dir, si la teva posició és nazis buenos, estic d'acord que per aquella persona s'ha d'anar a muerte per ella,
exacte,
si realment ho pensa. Però si
exacte,
la teva posició
en cas és
que m'agrada els teles de color vermell, doncs pues mira, jo què sé, saps?
No,
jo
però,
puc pensar que tens un gust tortera o està d'acord, però ja està.
Però fixa't una cosa. Aquí estem amb el tema de la paradoxa de Popper. Vale? La idea és dir, escolta, volem ser tolerants i hem de ser tolerants amb totes les opinions, excepte amb les persones intolerants. Vale? Llavors, el problema que jo estic veient és que gent que en teoria hauríem de ser molt tolerants i permetre molts punts de vista i poder mantenir moltes discussions, estem adoptant cada vegada més, vale? El tema de les vacunes ha ajudat moltíssim molts temes que com algú s'acosti a cert tema, encara que sigui de rasqui o no sigui combregant plenament amb l'opinió del grup en el que es troba, automàticament...
Marc, però aquí jo li dono la raó a en Raül. A veure, és que s'ha d'analitzar cas a cas. Perquè...
Sí.
El que no hem de tenir són posicions maximalistes. És a dir, pot ser que... A veure... No,
aquí la jerga del cripto que entra
sí,
en el llenguatge
sí, sí.
del dia a dia, eh?
Sí, però a veure...
Sí, però ho hem popularitzat.
Sí,
eh?
Que, com ho diria, per exemple? És a dir, que puguis defensar d'una manera generalitzada que la gent s'ha de vacunar, etcètera, etcètera, no vol dir que te n'enrefis de tota la informació que et puguin passar ni de com ho han gestionat els governs, per exemple. No, poden haver-hi molts errors. Errors de...
Errors i molts interessos, també, a darrere.
Sí, però jo crec... Sí, crec que hi ha més error perquè els humans ens equivoquem, és a dir, que hi ha errors, vale? I després hi ha molta mediocritat amb les responsabilitats de gestió de determinades coses, vale? I aquí no es pot ser acrític, d'acord? És a dir, has de permetre parlar de tot com ha funcionat, saps? O de tot com funciona. El que passa, jo entenc el Marc, que nedar contracorrent o posicionar-se en una banda, diguéssim que és com si et desqualifiqués totalment, no? I aleshores d'això no en vols parlar i...
Insisteixo que depèn la banda. Vull dir, que des que depèn quina és la...
Home, clar.
Sí, jo estic d'acord amb en Raül, eh? O sigui, tot depèn i sempre estem en un joc de grisos. Però la meva observació durant el temps és que cada vegada... Gent que en teoria seria tolerant, oberta, en la banda de la raó i del diàleg, cada vegada més ens escurem cap a posicions extremes i a més neguem, ens neguem un debat i a més
És que hi ha vegades que el debat es torna ideologia.
El que jo veig és la cada vegada els temes aquests que no es poden tocar són més, i a més el descartat de les persones o els grups i l'utilització dels ad nominems, i a més de vegades només fa falta l'acusació.
Sí, però que quan estàs parlant tota l'estona has de posar cap...
Sí, jo crec que el Marc té un exemple en el cap. El que passa que no sé si el vol treure.
Bueno, mira per exemple, estaven... aquests dies estaven parlant, va sortir el tema del Joe Rogan. Del Joe Rogan.
A veure, que hi ha dos Joe Rogans. Les dues primeres hores és un, i a partir de que pren whisky és un altre. Vale?
Exacte.
I aleshores hem d'entendre que aquest tio és bipolar. Té dos parts.
Joe Rogan està fent molt de mal als Estats Units. Aquí perquè no arriba tant, però Joe Rogan ara mateix és un problema gravíssim als Estats Units, perquè té més audiència que qualsevol programa de televisió, i està dient, i ho sé perquè a més un de que se li ha sumat últimament a fer el subnormal parlant de segons quines coses és Aaron Rodgers, que és el quarterback dels Packers, que allà és com si ens entenguéssim com Messi, o sigui, si aquest paio parla l'escolta el país sencer, i si és per hostiar.
Aquest debat...
Però directament. És per xapar...
Marc, en aquest debat...
Hostiar en el Rogan, t'hi hauries de posar, eh?
Jo, perdoneu, eh?
T'hi hauries de posar, eh?
Hauries de fer moltes pedres. O sigui, et sembla hostiar
aquests dos?
Jo tinc una cosa.
Aquests dos, o sigui, em sembla entre nosaltres quatre no podem, eh?
No. Però jo tinc una cosa. Aquí ens falta una persona que és en Sinner, ¿vale? Que ens ho expliqui des de dintre. Perquè jo crec que el Raül aquí ha dit una cosa important, que és que hi ha gent que no pot estar sempre instal·lada en el hi-hi, ha-ha. Vull dir, ha de ser conscient que les coses que diu poden tenir transcendència.
Però és que no les diuen hi-hi, ha-ha, cony, és que les diuen de debò, que és que porta...
Doncs aleshores, anem a el que jo li anava...
Pel tema de les vacunes, perdona, eh?
Acabem amb el tema aquest. Però una cosa, Marc, jo dic una cosa, això de ser tolerants i tot el que tu vulguis, però que hi ha gent que se li veu molt de seguida el llautó. Que et venen a vendre una idea fatxa i te la venen. I aleshores... I a mi jo ho sento, però davant de les idees fatxes sí que sóc intolerant. No les suporto.
Però aquesta és la paradoxa de Popper. Bueno, pues... Precisament, en el moment en què hi ha algú que genera un discurs d'odi, aquí és on s'ha de bloquejar.
Que venen a encerronar-te, que és que perquè això, no sé què... Però ja veus de què va la història.
Ja sé mal. És que ja us dic, o sigui, està... Aaron Rodgers, que perquè m'entengueu és com si parlés Lionel Messi, ¿vale? Quan estava al seu prime. O sigui, el podcast de Joe Rogan, que és el programa, crec, més vist d'Estats Units, per davant de la
història.
Tele.
És el més programa de la vista del món
sí,
en tota la història.
Sí, però que més...
A no ser que hagi borrar-ho a Xina.
Que més que les teles.
Sí, més que les teles.
I estan cada setmana queixant-se de que, com que ells diuen que la gent no s'ha de vacunar, els estan cancel·lant. Però com t'ha d'estar cancel·lant ningú si ets el puto Aaron Rodgers? O sigui, és impossible cancel·lar-te. O sigui, hi ha poques persones de turisme que quan obren la boca t'escolten menys que tu. Saps? O sigui, ja està. Ell i Joe Rogan amb aquesta cantinela i això acaba calant en la gent. I estan dient, clar, veus? Són com els, saps, els defensors ocults que ningú, a tothom els cancel·la, no els deixa xerrar. Això és perquè tenen raó, perquè... I dius, però què estàs fent? Perquè tu estàs causant un problema. Perquè l'Aaron Rodgers, quan va tenir la Covid, doncs la va tenir i la va passar lleu. Però si l'hagués passat greu, aquest tio té tots els diners del món perquè el cuidin i perquè no sé què.
Exacte.
I a més, ell sabia que estava fent el dolent perquè va enganyar la Lliga. Vull dir que, dic perquè allà als Estats Units, això ha sigut, va ser un Cristo fa un parell de mesos, però de l'hòstia.
I com el Djokovic, com el del Djokovic.
Sí, com el del Djokovic, però ja dic, però a dintre de lo que és el que és la reverberació dintre dels Estats Units, Djokovic no és ningú comparat amb qui és Aaron Rodgers. Us dic en sèrio. O sigui, és com si parlés Michael Jordan en la seva època. ¿Vale? I estan tota l'estona amb aquesta matraca i l'únic que estan alimentant és pues això, és pues, que la gent encara es vacuni menys, que ha de confiar. O sigui, és el missatge de Trump, però colat des de la posició de com si fossis una minoria. Què és el que fan? És com, és que
no, però no poden minoria, jugar a la minoria.
No ens deixen parlar, ens tenen cancel·lats. I dius, però pavo, o sigui, però fill de puta. O sigui, ja et dic, que, perdoneu, que és una cosa que és que tots els vins n'hem parlat diverses vegades. Que com pots tenir els sants pebrots d'estar al programa de Joe Rogan sent Aaron Rodgers dient això? I és tacatà, i no són els únics, però això és superperillós. Perquè tu li estàs donant a la gent, estàs fent que la gent faci unes coses per les que després tu no et faràs responsable. Que és que això és l'hòstia.
Sí, aquí està, Raül, mira, has donat...
Si després
alguna cosa... Aquí una cosa...
Acabes de donar la clau. Quan algú et ven consignes de les conseqüències de les quals no se'n fa responsable, no te l'escoltis. perquè t'està venint la moto.
M'indigna
I aquest és l'argument que deia l'altre dia en Josep Ruano, que bàsicament el que deia és dir, a veure, si tu ets algú com en Rogan i tens l'audiència que tens, al final has de ser responsable. És el mateix dir una cosa, equivocar-te a un mossec a la poma, o equivocar-te donant una classe o equivocant-te en un tuit, que equivocant-te quan tens un programa amb més de...
Això és el mateix que li critiquen a Elon Musk, Marc. Que per ser la persona que és, cada vegada que piules, la seva piulada el miren milions i milions de persones. I...
Clar, però és que aquesta gent ho sap, no són innocents. És que és el que et dic. No és que sigui algú... Que tu penses que l'Elon Musk no sap que cada cop que fa un tuit d'algú de cripto altera el mercat? Clar que ho sap. Igual que el Rogan sap que el seu missatge, o el Rogers o qui sigui, arriba a 30 milions de persones. És que no són innocents en aquest sentit. Ja et dic, una altra cosa és que és algun desgraciat que diu una cosa, es fa viral i, clar, és veritat que es pot dir, hòstia, és que jo, saps, jo quan ho vaig dir pensava que m'escoltarien els 10 que tinc a Twitch, no els 10 milions que m'estan escoltant ara perquè fulanito, saps, ho va comentar ahir. Però aquesta gent no, aquesta gent sap els oients que té. És com si li va a Llanos, de cop i volta digues qualsevol gilipollada i després digues, ui, és que jo no era consciente de que m'hi va escoltar tanta gente. Dius, pavo, pues si jo tenia el canal de Twitch amb més audiència del planeta. Vale? I us poso un exemple d'un que, tot i ser youtuber i streamer, és un paio que és bastant racional i si sap el que fa i és un, sembla un tio molt responsable. Però jo dic, a ser conscient.
Fixeu-vos...
T'estàs guanyant la vida amb això.
En tot cas, independentment del Rogan, que tampoc és el cas que em va a mi fer pensar en això, sinó que és una acumulació de moltes converses, de moltes coses, cada vegada tots són més intolerants. O sigui, a mi el que em va despertar més va ser, per exemple, un estudiant meu, ara fa un any, em va a classe d'ètica, em va dir, com jo puc tindre un debat, una discussió, com ho puc fer amb una persona, puc discutir amb una persona de Vox, amb un votant de Vox, no amb un polític de Vox, amb una persona que està votant a Vox. I bàsicament el que em deia aquest noi, que, doncs, jo no puc tindre una discussió amb aquest senyor. Jo li deia, doncs potser la manera que tens de discutir, de poder agafar i parlar amb aquest senyor és començar a veure en quines coses estàs d'acord amb aquesta persona. Escolta, jo què sé, us agrada la Coca-Cola? Us agrada tots dos la cervesa? Us agrada... quins punts que tens en comú? I a partir d'aquí, doncs, començar a veure doncs, que aquesta persona potser no està boja, sinó que veu o té unes prioritats diferents de les teves respecte d'unes coses amb una informació i uns inputs diferents i potser podem arribar a entendre'ns. Perquè el problema que hi ha és que si, per exemple, tu tenim en un país com Espanya on hi ha com un 17% de la gent que té la intenció de vot d'un partit com Vox, o som capaços de parlar tots plegats o l'única solució és el que vam fotre l'any 1936 i no ens va anar gens bé. M'explico?
A mi em dóna la sensació...
I llavors, el problema és si... És a dir, per una banda, és a dir, si
Marc,
algú té idees, diguéssim, feixistes...
Perquè el senyor de Vox igual no li interessa en absolut...
És possible, és molt possible. No, jo t'estic parlant del simpatitzant.
I a banda que tu...
No, el senyor
del
fatxaleco...
Jo parlo dels simpatitzants, de totes maneres. A veure... Jo entenc el principi, ¿vale? I el principi és que qualsevol dilema, discussió, desavenència, canvi de parers, no? S'hauria de poder derimir parlant, és a dir, entendre els arguments, contrastar els arguments i contestar o respondre o rebatre. ¿Vale? I aquest principi és vàlid, jo no et dic que no. ¿Vale? El problema és quins arguments, o sigui, quina posició que tu estàs defensant tan civilitzada pots tenir amb un senyor que davant, si pogués carregar a l'AK-47, et mataria per N raons, perquè ets un immigrant, perquè ets gay, perquè ets negre, perquè ets català.
Sí, segurament aleshores... no et mataria ell, però que et tanquessin no li semblaria
exacte.
Malament.
Aleshores, clar, contra això estem fent el pipiolo amb el teu argument, Marc.
No, però
jo estic d'acord amb el, o sigui, jo estic d'acord amb el Tomàs. Jo puc fer el que tu dius, Marc, amb gent que tingui una ideologia diferent.
Clar, o amb un tio...
Però gent que tingui una ideologia d'ultradreta, per posar un exemple, no. No, perquè a més és un debat que l'únic que fa és donar-li és que li dones ales, que de fet així està el país. Per què és això? Perquè Vox està a totes les mitjans de comunicació, perquè òbviament Vox és un partit de l'estatus
quo.
És com si em diguessis, quins arguments, no, mira, vés a parlar amb els talibans, a veure quins arguments tenen per expulsar les dones de la universitat o de l'escola o de tancar-les a casa. O vés-te'n a Aràbia Saudí a veure per què pengen els gais de les faroles. Clar, jo amb aquesta gent no vaig a discutir, perquè no puc discutir, perquè és que què discuteixo? Què argumento?
Exacte, però fixa-t'hi una cosa. O sigui, una cosa és, o sigui, una persona d'ideologia d'ultradreta, és el de la paradoxa de Popper, és la persona que és intolerant, que va contra la llibertat d'expressió, no se li pot donar llibertat d'expressió. I aquest és el que se'ls ha de fer cada lloc. Però en aquest cas és quan tu tens un partit com Vox, vale, aconsegueix el nivell de suport que té actualment, molta gent que els hi dona suport, el que han és gent que han sigut sensibles a alguns dels arguments populistes.
Jo perquè crec que aquesta gent que ja era així, però abans votava Ciutadans i abans estava dintre del PP.
Bueno, jo ja fa, des del principi que vaig veure Ciutadans, jo sempre ho havia dit que em fotien molta por Ciutadans. I amb el Vox encara foten molta més por.
Però per què apareix Ciutadans? Vull dir que és que la base de votants de Vox no apareix, no és gent desinformada, n'hi haurà que sí, eh? Però és gent que, per què ha desaparegut Ciutadans? Perquè ara està Vox.
Sí.
I aquesta és el trasbase de Vox. I per què PP més Ciutadans més Vox acaba traient el que abans traia el PP sol? Perquè estaven allà. Vull dir que l'únic que estàs fent és fer-ho més visible. Però que és que aquella gent, aquella forma de pensar ja hi era. No és una cosa que hagi aparegut. El que passa és que com que estan els mitjans de comunicació, precisament com que la gent debat amb ells i el seu a la taula, ara sembla totalment respectable poder dir que ets simpatitzant d'un partit d'extrema dreta. Vull dir, perquè els has validat. Els has fet com una cosa, em surt la paraula en anglès, legit, una cosa...
Sí, els has legitimat.
Legítima, sí. Una cosa legit. Els has legitimitzat perquè els has assegut a la taula, estan als programes, es bomben la seva merda, però com un mes. I això, per mi, és un problema molt greu, perquè l'únic que fa és això, que sembla que no passi res. O sigui, la gent, el típic faig espanyol que hi ha hagut sempre, ara no
sí,
li fa
sí,
por
sí,
dir-ho.
Sí, sí. I el problema, sempre. Marc... Jo crec que és un error.
Tu vas per l'Espanya profunda
sí,
sempre i n'estàs
sí, sí, exacte. I aquest percentatge hi és.
I aquí també, eh? No, si quan dic Espanya vol dir que ja en el sentit...
I Europa, perdona, i en els països europeus també hi ha el mateix problema.
És que durant anys ens hem pensat que...
El que passa que la teva solució, Marc, és naïf. O sigui, discutir...
No, jo no estic proposant una solució. Jo el que estic dient és que el problema és que en la gent que és més... que estàvem a l'altra banda i que estava a l'altra banda volia dir ser... més tolerant i
però ja,
preguntar-te
però a veure,
coses
és que
i buscar la veritat.
O sigui,
i d'això ens estem
no.
cristal·litzant
amb una persona
i mimetitzant les
que
posicions
és capaç
de la
defensar determinades posicions com a simpatitzant del que sigui, vale? Jo crec que fem tard, o sigui que no se'l pot convèncer per arguments, perquè mentalment la seva posició davant del món és no escoltar arguments. M'entens? O sigui, ell no escoltarà els teus arguments. Hem fet tard. Això s'hauria de corregir a l'educació, s'hauria de corregir en donar una visió del món molt més polifacètica, més
sí,
oberta...
Sí, però l'educació
comença
a casa.
Aleshores, quan aquest senyor ja té 40 anys,
el
o senyora...
El de comunicació, de realment explicar
exacte,
la veritat i no està
exacte.
Encobrint...
Però el que passa és que a l'altra banda de la dreta, si tens en una banda l'extrema dreta, en l'altra banda també estem agafant i paquetitzant conjunts d'opinions i conjunts de coses que no necessàriament són certes i aquests paquets d'aquests paquets no te'n pots sortir.
Però és que per això t'hi depèn molt el tema.
I el que algú surt d'aquests paquets, automàticament comencen els ad nominems i les desqualificacions.
Però
és això és el que estic veient.
Una cosa és que ja, per això, gent d'extrema dreta, l'altre és que el Tomàs i el Magma no tinguin ni puta idea i ens diguin que d'un és avorrit. Pues tu i jo sabem que estan equivocats, però no els cancel·lem
sí,
per això, perquè ja entenem
no
que és una posició...
Però
no els cancel·lem per això, Raül,
sabeu...
No, vull dir que els pobres encara no han arribat a donar-se. Pues aquí sí que farem, per exemple, ara el Tomàs ja entra d'expans. Pues podem fer pedagogia i fer-nos entrar. Però si
no
fossin dos fascistes que estiguessin dient constantment...
Perquè els quatre podem tenir opinions diferents i dir tonteries que les diem sovint per picar-nos... Però hi ha una capa dels quatre que som amics, que ens estimem, vale? Que ens apreciem.
Sí, però
ojo,
encara que no posi per
amics,
vull dir que
hi ha
que
amics
no que
pel
ningú
tema
presó,
de futbol o per tema de vacunes deixen de ser amics o per temes d'independència.
Perquè no ho eren,
sí.
No ho eren, Magma.
Però si és el més divertit, jo tinc amics que són del Madrid i quan guanya el Madrid o guanya el Barça, ara ja no, perquè ja passo molt del Barça, però abans ens estàvem sempre, quan guanya, hi havia un Barça-Madrid, el que guanyava trucava el que perdia.
Per això dic que el punt de discrepància per mi és la clau. Òbviament, al final hi haurà subnormal sempre, i el que diu el Magma, eh? Pot ser que hi ha gent que es deixi de discutir per l'equip de futbol. Doncs mira, això ho faran, tu, jo què sé. Al final,
sí.
Tampoc, el que passa és que hi ha certs debats que es tornen ideologia, i em dóna la sensació que hi ha certs debats, com ara el tema de la vacuna, s'està tornant ideològic. O sí, o exacte. No. O estàs aquí,
jo no entenc,
o estàs allà.
No ho entenc,
no
com a ideologia.
Entremig. No pots... Em dóna que... Bueno, de fet, no, és bastant objectiu.
Sí, però és que hi ha temes en els que és difícil estar entremig, eh? O sigui, entre que la Terra és gairebé esfèrica i la Terra és plana, no pots dir que la Terra és una mica ovoi. O sigui, jo què sé, saps? No.
Però jo trobo que la Terra plana és com un cas extrem.
No,
és un
però
cas extrem.
Ja, però vull dir que hi ha temes que no pots arribar a un terme mig. Que, vull dir que no sempre hi ha un terme mig de les coses.
Però en la societat, actualment la societat s'està polaritzant tant que els termes mitjos desapareixen.
Crec, Marc, que la societat sempre ha estat polaritzada, perquè és condició
sí,
humana.
Que amb les xarxes socials
exacte.
Ho veiem més.
Sí, sí.
Ara ho veiem més.
Jo crec que és més exagerat.
Abans d'internet teníem accés a l'opinió de 100 persones a la nostra vida.
Home, als anys 40, mira si estava la societat polaritzada, que van matar 6 milions de jueus. Els van exterminar.
Clar.
No m'ha arribat aquí.
Simplement que a nosaltres
sí.
No t'arribava perquè tu no sabies
no,
que estava
que
vivint algú que vivia a
les persones...
A
sí, però quanta gent sabia el que els estaven fent?
Bueno, alguns sí, eh?
Alguns
i,
sí.
I es van sabent amb el temps. De totes maneres, la nostra visió del que ens passa a la societat és la nostra visió actual, perquè és lògic, perquè és el que veiem cada dia, el que ens envolta i el que ens afecta. ¿Vale? Però cada època, cada moment, ha tingut la seva visió. A la península Ibèrica es van expulsar un munt de jueus. Els hi van robar la casa i els van fotre fora. D'un dia
els
per l'altre. Vale? I allò va ser molt...
Perdona, les famílies dels jueus sefardís, hi ha famílies dels jueus sefardís que encara
sí,
tenen
sí,
la clau.
Jo he conegut gent així.
500 anys després.
Jo he conegut gent així, Camí de Haifa, que és una ciutat que està al nord d'Israel. Vale? Doncs sí, conserven, perquè a la gent que va marxar, o alguna gent, sobretot de Castella, això era una tradició molt que es feia a la gent de Toledo. Toledo tenia una comunitat jueva brutal. De fet, va perdre un poder adquisitiu enorme i si se'ls van robar els béns. Bueno, doncs aquesta gent
bueno, Giró,
va anar a Malta,
del
va anar a molts llocs. Escolteu una cosa, com estem derivant bastant i avui només hi ha 5 propostes, però són propostes que donen per parlar, que us sembla si...
Mira, jo posaré l'exemple final. Sou tots vosaltres una colla de fanboys d'Apple i jo igualment estic aquí i us escolto.
Bueno, tu i la meitat.
Clar, i ens estimes, veus? Doncs aquest, this
clar,
is the
tu,
way.
Clar, però si en lloc de ser d'Apple fóssiu fans d'Adolf Hitler, doncs potser no m'ho prendria igual. És que per això dic que el
segurament,
tema...
Ni jo tampoc m'ho prendria.
D'acord, llavors et dono la raó.
Bueno, que consti, Raül, que com tu és la meitat dels oients d'aquest programa, que no són gens fans d'Apple, eh?
Que, però per això dic que el tema és important. O sigui, com afrontes la discrepància, per mi, fer-ho en genèric sense parlar del tema concret és molt difícil
perquè
de posicionar-me.
Perquè hi ha una diferència, clar, hi ha una diferència molt gran, Raül, que en termes generals, en els temes de la vida que parlem nosaltres, estem totalment predisposats a escoltar l'opinió de l'altre. Perquè no, o sigui, no en fem una bandera inamovible. No és un dogma.
Bueno, tema Apple aquí, bueno.
Bueno, va, anem a les propostes, va, que tenim coses molt xules avui. Vinga, va.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vinga, la primera proposta ens arriba d'en Dani Gaia, que parla de viatges. Ens diu, Xipre és un país molt recomanable de visitar, més econòmic i menys multitud que a Grècia i amb la mateixa quantitat de ruïnes i història. Impressiona anar a l'aeroport abandonat enmig de la base dels cascos blaus. Oficialment el país és en guerra, encara, i és cert, hi ha la part turco-xipiot... Xipiotra
i... Qui t'anava a dir Xipre és la illa que estàs
sí.
Dos, no?
Mm-hmm. Diu, i visitar també la part controlada per Turquia. País molt recomanable d'història, platges, cultura, joc cultural, ho té tot. És una recomanació d'en Dani de Xipre. Vale? I està bé, perquè he estat a Turquia i he estat a Grècia, però Xipre, que és un país que ho amalgama una mica tot, no hi ha estat. En Rafael Jesús, bé, després de parlar de criptos i robatoris als trens d'Amazon, això va en relació del programa de la setmana passada, es podria parlar d'Apple si està al principi o a la fi, o que així els fanboys mosseguis estaran contents. Ho diu per l'actualitat iPhone i per les notícies que s'han publicat aquests dies de, dels beneficis de...
L'altre dia vaig veure la gràfica de beneficis i d'on venen d'Apple i és que és com pugen cap a dalt i cap a dalt i cap a dalt i cap a dalt. No, és com si no s'acabés, això, eh?
I a més...
És una muntanya...
A més, et diré una altra cosa.
Home, si cada cop que troben un hardware nou el pugen 1.000 euros de preu.
No, però a més, sobretot... La...
Collonut, t'ho juro, o sigui, no. Admiració total.
No, però a més, el tema és, si tu et mires ara...
Entra un nou xip i li posem M1 i no sé què, i al portàtil costa 1.000 euros més, i tots, ué, endavant. Oh, pues escolta, tu,
hem
bravo.
Tret un trapet de 25 pavos.
Això.
Exacte, Raül, aquest és el millor. El trapet fent punyetera demagògia, perquè els telèfons de Samsung, els flagships, els flip-flops, les almejitas, tots aquests telèfons valen molt més que un iPhone.
Sí, sí. Molt més, no.
Sí, sí, hijo, sí, sí, hijo, sí.
Els flagships aquests que es dobleguen,
Les clip handle, les almejites...
L'altre dia vaig tenir un flip-flop a les mans aquestes... i està molt bé.
Eh? Ja no discuteixo.
I és el que t'anava a dir. I és un producte
a nivell
nou
de software, no
que t'està oferint... T'està oferint una cosa molt
nova. Jo no discuteixo, però... Oh, Apple és caríssima, els fanboys ho compren tot. I resulta que la competència fa exactament el mateix. Exactament.
Oi, però, però jo no he defensat mai Samsung. Jo només dic que no acceptaré que fanboys d'Apple em vinguin amb la cantinella dels preus. O sigui, per aquí sí que no passo, eh? Veniu-me amb lo del disseny, el no sé
però,
què...
Però, Raül, això
és secundari, Raül.
Això és una falàs. Que... Però això és falàs, perquè fins i tot els que ens agrada Apple ens mirem la pasta.
Saps què posava coses ja no comprem. Les certificacions d'Apple? Bueno, no és una certificació, és com uns cursos que hi ha a nivell intern que es diuen Asto. Un dels testos me'n recordo sempre que era quan un client se't queixa del preu, no? I la resposta que havies de donar-li al client era que el preu s'adequa a la qualitat del producte. I aquesta era la resposta que havies de donar. I se'm va gravar foc.
Sí. Me'n faria especial il·lusió si va ser en l'època que era aquell iPhone que quan l'agafaves amb la mà perdia cobertura.
Sí, era aquella època.
Hòstia, aquell era bo, a l'iPhone 4. Per cert, a veure, quan us parlava de l'increment de les ventes en quatrimestre, hi ha una gràfica que publiquen que on van ensenyant per colorins les ventes de Mac, les
està
ventes d'iPods que ja han desaparegut.
Respecte abans.
Però
continua
si
sent
a
l'iPhone
fixes...
una peça clau amb les ventes.
Però està molt
L'iPhone és bestial, però si tu t'hi fixes el volum de les ventes de Macs, és com... Tot el que venia Apple ara fot 8 anys, les ventes d'iPads és com tot el que venia Apple fa 6 anys, els serveis és com els Macs més els iPads junts...
Però si amb AirPods que... facturen més que Dropbox i que no sé quantes...
I el dels AirPods és acollonant.
Només amb AirPods.
Els AirPods no sé si fa...
També hi ha un tema, i això el Marc igual també ho pot explicar, els que som de Mac i ara hem començat a entrar en altres comunitats que tradicionalment eren comunitats més tancades en el món Windows, que n'hi ha, N'hi ha moltes, I a mi em passa amb els temes...
M'encanta com veieu el que és fora d'Apple com comunitat tancada i, en canvi, l'oberta
sí,
és la d'Apple.
Perquè en aquestes comunitats, Raül, nosaltres, els maqueros, estem en minoria. ¿Vale? A mi em passa en el món dels radioaficionats, que l'altre dia discutia amb un perquè per configurar un walkie-talkie d'aquests avançats, només tinc un programari que funciona amb Windows. No, ni amb Linux, amb Windows. I jo li deia... doncs no m'ho estan posant fàcil com a usuari, perquè total el que compra aquest walkie-talkie o aquest walkie-talkie avançat, que no val dos duros, que no és per hablar per la muntanya, oye, ¿dónde está lo bulé? M'entén? Aquest walkie-talkie val una pasta, per més fer duples i parlar per...
Molts aquí,
I parlar per satèl·lit. No, que amb tots els respectes. Doncs... pues si aquests senyors que fan aquest això, que per ser són xinesos, no fan una versió... que jo pugui programar aquest walkie-talkie amb el meu programari directament i m'hagi d'instal·lar una màquina virtual de Windows...
Com si això fos decisió meva,
no,
com si a mi em sembles bé. És que jo crec que ells han d'oferir el seu programa mínim amb Windows, amb Linux i amb Mac. Doncs, i si no,
és que no pots discutir amb el Raül, perquè ell no porta la bandera d'Apple com nosaltres, de cap empresa.
És que això és el que s'intento
fer entendre moltes vegades. Que no pots discutir amb
ell. Que quan critico Apple, em sortia amb Samsung.
Jo el que us vull dir que fins i tot en aquest món tan tancat del món Windows de tota la vida, s'han hagut d'obrir.
Que el tancat és l'Apple, que no és el Windows.
Perdona, és el Windows, amb ell és el Windows, que tenim altres coses. I gent de Linux, també, que estem en el mateix cas. Doncs s'han hagut d'obrir. Vale? S'han hagut d'obrir perquè la meitat dels usuaris ja no estan amb Windows.
Que sí, però si jo estic d'acord, però que el bon tancat és el d'Apple, que és el que només funciona tot amb Apple, d'Apple i Apple i Apple i Apple.
Que la no, que els AirPods van amb un Android, eh?
Bueno.
Oh. I què més? Doncs digue'm alguna altra cosa.
Bueno, poca cosa més, però...
Una, però el Windows el regalen?
Sí,
tens una cloud, l'actualització des de fa mínim des del 7 ja és gratis. Del 7 al 10 i ara del 10 al 11 és gratis.
El Windows és gratis?
Si vas, amb la cloud, si vas comprant el seu dia.
Però encara es dius la cloud. No és gratis, no és de franc. No és de franc, si tu em dius que la comunitat oberta és la de Linux, et diré, sí, tens tota la raó. Vale, amb qualsevol hardware pots fer això.
Dos coses. Primer, que Windows, ara que ho he pensat, sí que és gratuït perquè tu te'l pots baixar oficialment de Microsoft, no poses la clau i simplement hi ha unes opcions de configuració que no et deixa tocar. Ara que ho penso. De fet, jo tinc instal·lat a les màquines virtuals el Windows baixat d'ell sense clau i funciona i s'actualitza la seguretat i tot. Però a banda, què m'estàs explicant? Si el macOS no el pots, ja per llicència no el pots instal·lar a un ordinador que no sigui fabricat per Apple.
Perquè no té cap sentit, home, fer això.
Que no m'acabes de dir en Uber.
No te'l regalen.
Però Windows el pots instal·lar en 1.000 ordinadors, inclòs un d'Apple. Però si macOS no el pots instal·lar fora d'un
catxador... Ara ja no. Ara en els nous Apple ja no pots instal·lar Windows. Per tant,
ja no hi ha bootcamp amb el meu?
No, ja no.
Bueno, va.
Vale, però no, per un moment. Però legalment et pots ficar una màquina virtual i instal·lar-lo.
Sí, és clar.
macOS no.
No,
amb això macOS està només la pots virtualitzar en un ordinador d'Apple.
Sí, sí.
Per llicència.
Legalment.
Sí, però legalment, això no, però clar, això, clar. No està, això no treu el que...
Això no és ser tancat. No.
Ser tancat...
Ser
tancat és no preveure que els teus usuaris utilitzaran tots el mateix sistema operatiu com a fabricant, eh?
No, però si jo l'antena aquesta o aquest qualquital, qui t'ha donat la raó ja? Jo t'estic dient que no diguis la comunitat aquesta tancada de Windows. O sigui, Windows no és la comunitat tancada.
Ho és,
tancada és la d'Apple.
És que ho és. I quan vinguis et puc fer la demo, vale? Ja veuràs com sí.
Però que això serà del Walkie, no de Windows.
Del món de les notificacions en general, que tots vivien del Windows.
Que mateix, que no me'n recordo de quin programa parlàvem, que quan funcionava malament a Microsoft era culpa de Microsoft i quan funcionava malament al MacBook,
bueno.
El Mac me va dir, però això és culpa del software. Clar. Dius, què passa? O sigui, no me'n recordo.
Això era molt parlant. Bo quan la gent venia... Quan la gent venia a la... És que el bo que tenim a l'Apple Store és que acollim a tothom, encara que vingui de Android o el que sigui. I me'n recordo
no
quan venia gent, no, però si venia gent que tenia problemes de Movistar i venien allà que els hi arreglessin. Me'n recordo quan algú no li anava una app, que era culpa d'Apple que aquella app no funcionés. Me'n recordo que en Facebook va ser...
Perdona, doncs amb això li dono la raó al Raül. Un 30% de culpa és d'Apple. Bonito.
Exacte. Vale? Bueno, ara un 10, depèn d'aquí. Però sí.
No, si no funciona l'app, per què ha de ser culpa d'Apple?
Perquè cobra un
30%. Perquè cobren un 30%. Pel 30%
de cop. Aquesta pare que espia la gent dels jocs aquests d'Olímpics de Xina, doncs pues escolta, està a l'App Store. Ha passat els filtres d'Apple.
Sí, el passa que és gratuïta per la compte que els té els xinesos al govern.
Ah, sí.
I amb això d'aquest tancat, que jo no estic dient que sigui el dimoni, només us dic que, home, que s'ha de tenir uns collons com un toro per des del món Apple criticar a Windows o el que sigui com a món tancat. O sigui, s'han de tenir de l'alçada d'un campanar.
És tancat. Bueno, en tot cas... Carlos Tarlux ens diu youtuber que amb la versió 15.4, recordeu que estem ara a la 15.3 d'iOS, ja es podrà desbloquejar l'iPhone amb la mascareta posada sense l'iWatch.
Això
ja és una cosa anunciada que vindrà aquí.
Però això llavors no rebaixes molt el nivell de seguretat biomètric?
Haurem de veure si després hi ha algú que el pugui...
No, perquè vull dir, imagina, si vas amb mascareta i vas amb ulleres, vull dir, sí. Biomètricament t'està mirant poques coses.
Tranquil,
eh?
Raül, que no serà com el de Samsung, que amb una foto de carnet el podràs desbloquejar.
Magma, jo crec que aquí... Crec que com això no ha sortit encara, haurem d'esperar una mica a veure què passa.
Sí.
Vale?
Llavors,
perquè...
No, com a mínim, si té sensor de profunditat no podràs fer, eh? Però que a nivell de dades biomètriques entenc que tampoc capturarà molt.
No, i que Apple ha donat proves sovint de que no tot el que fa és infal·lible. Vale? Vull dir que la caga també.
No, ja veurem coses. Com va això. Del...
Vale. També en Carlos Tarlux ens parla d'una... Diu, mireu quina porta. Jo n'he vist el vídeo. Era una porta d'un sistema d'obertura.
Ah, jo sí que l'he vist, el vídeo.
Sí, perquè els repartidors puguin deixar paquets. Diu, a mi em sembla una tonteria i una manera de facilitar l'accés a casa a qui no ho desitges. Vale? Em sembla que tu has d'autoritzar.
Gasto, perquè no sé quant deu valdre, això.
Però tu has d'autoritzar o no?
Sí, sí, tu autoritzes. O sigui, és que, a més, és una cosa que no funcionarà, perquè has de posar un codi QR a la paret, a la porta,
El repartidor
ha escanejat, ha d'enviar com una request, tu has d'obrir la d'allò, ha de cabre el paquet bé, s'ha de tornar a tancar. Bé, com a idea no està malament, però no crec que acabi a la pràctica. Que, de fet, això ja s'havia vist, alguna història d'aquestes, d'una porta en plan pel gatet, però pels paquets.
Mm-hmm.
Sí, a mi em sona això d'haver-ho
sí,
vist.
Sí, el que passa que ara va amb una app i tot és guai.
Vale. El Guillem ens diu, hòstia, m'estic orinant a sobre, he vist un compte a Twitter boníssim, es diu Internet of Shit, ¿vale? Que és sí. el de l'IOS, la Internet of Things, però en aquest cas de shit, i jo l'he estat mirant i sí, se n'en fot una mica de les, pues això, no? D'una rentadora amb connexió wifi, de diguéssim, de paradoxes d'aquestes que pretenen ajudar-te i et fan la vida molt més impossible.
Jo fa poc m'he comprat una rentadora i no penso activar l'app aquesta wifi, o sigui, no penso ni...
Criticava, en aquesta conta critiquen molt, per exemple, Toyota o altres fabricants de cotxes, que perquè la clau funcioni de manera autònoma, et reconegui i t'obri el vehicle, has de pagar la subscripció a una aplicació tot l'any, no? Que és una mica portar... Jo crec que a vegades hi ha empreses que no venen del món de la tecnologia, diguéssim, d'internet o de la tecnologia més IT.
No, i encara les pròpies empreses aquestes, o sigui, el software d'Epson i de totes aquestes empreses sempre ha sigut una merda, com una casa. O sigui,
ja, però,
es dediquin a fer hardware.
Però que si fa hardware, sí. Que passa que quan venen al món del software actual, es pensen que tot és un Minecraft con gemes, m'entens? I que has de pagar
Sí.
I no sé, jo crec que això és una visió una mica ja antiquada. I tanquem avui les propostes amb una d'en Raül. Digue-la tu, Raül.
Sí, és que em sembla que no l'havia comentat mai.
No,
sèrie
a mi no em sona,
Runner,
que l'haguessis comentada.
Una sèrie de Blade Runner d'animació que es diu Blade Runner Black Lotus a HBO Max, que curiosament l'animació és lamentable. si tu la veus parada, o sigui, estèticament és maco, eh? Però a nivell d'animació és lamentable. O sigui, s'han gastat 2 duros. A la que veus 2 minuts és com dir, però què és això? Però encara la temporada encara dura, no sé, porten 10 o 3 capítols, i m'està agradant molt, està molt bé. És una sèrie que passa en el món de Blade Runner, per fer-vos una idea, més o menys a meitat de camí entre la primera pel·li i la segona. No té res a veure amb les pel·lis, amb els personatges de les pel·lis. Però que està molt bé, m'està agradant molt. Són capítols de 20 i pico minuts 30 d'animació i m'està agradant molt.
Però hauries d'haver vist les pel·lícules per veure la sèrie aquesta?
No, si diu que no s'assembla i que no té connexió, que només recrea una mica el món...
No, va, clar, però el món de Blade Runner, clar, si no saps què és un... Aquí no t'expliquen què és un replicant, com qui diu. Bueno. T'expliquen, o sigui, fan 4 comentaris per sobre. Okay. O el fet que els replicants... o que és un Blade Runner o que els replicants a la Terra estan prohibits, ni per què. Clar, llavors, clar, si ets capaç d'enganxar això molt al vol, no sé si... no sé si pots gaudir la sèrie o entendre-la tota sense tenir aquesta referència. Vale. No ho sé, perquè jo com que les tinc, doncs pues no... Però no fan una introducció al món. No t'expliquen... fan algun comentari, però surt un Blade Runner, després surt un altre, i pues, ja està, i no t'expliquen... Potser ho pots deduir, eh? Ja dic, jo com que ja ho sé, pues, no t'ho puc dir. Potser ho pots deduir simplement pel context.
Però és d'animació, dius.
Sí, però és una merda.
Molt bé, doncs anotat queda, anem a tancar el programa.
Sí, i estic intentant, això ja és perquè ho sapigueu, estic pensant si em compro una tablet
un iPad.
De tinta electrònica en color, que es diu...
Es diu iPad.
iPad vol dir, no?
Digues, diu iPad.
No, de tinta electrònica.
Sí, t'he entès.
És com un e-book reader, però en colors. Per llegir tant llibres...
Però el color... Ah, bueno, que per llegir còmics, aleshores sí, ja està, ja ho has dit tot. Hòstia, pot ser... Ara, això és caríssim, eh?
Aquesta costa $400, és de... No arriba
a posades... I la qualitat de...
Et ve amb un stylus també, o sigui, clar, és un producte més premium, eh? Però tampoc és tan car
per
llegir
còmics,
nova, perquè és
aquí seria interessant, aquí, però clar, caldria veure... Perquè, hòstia, els còmics ben dibuixats, amb paper d'una certa qualitat, que no són baratos, per cert... Hòstia, és un plaer, tio, llegir-los en paper.
Sí, i llegir un llibre de paper també, però si jo ja arribo a un punt que no, les coses avulten.
Ah, no?
Sí.
Si alguna vegada un ha de traslladar-se de casa més de 3 cops a la vida...
I el que vols portar a sobre... I, sí, sí, a mi també m'agrada més en paper.
I quantes pulsades però... té la pantalla d'aquest bitxo?
7,8 crec que és. Mm. Deu ser més o menys com els iPads...
D'estudi.
No, perquè l'iPad
els
mini
iPads d'educació.
Com un iPad mini, si un cas.
Sí, perquè són 9...
No, per l'iPad mini era més de 7, no?
No. 9,7 és l'iPad...
No, de 7 crec que era l'iPad mini. Bueno,
el mini era 7,9, em sembla.
7,9, sí, que és això.
Llavors això, i vull provar-ho, perquè a més també, per llegir, jo faig ara amb un tablet, eh? Però,
se't cansa molt la vista.
És el que anava a dir, les pantalles que emeten llum cansen la vista. Sí. I, de fet, tu llegir un llibre, llegir-lo en un mòbil o un tablet o llegir-lo en un e-reader, es nota molt la diferència.
Moltíssim. Crec que tu pots llegir hores i hores amb un Kindle i no et canses. I, en canvi, l'iPad...
Clar, i el reflex, és que tu, si tu estàs llegint a la llum del dia, amb qualsevol pantalla, sempre estàs com movent-la perquè et reflexa. Sí, et veus a tu mateix, et veu la teva cara, es veu la llum...
I et diria una cosa més, si portes ulleres, com portem la major...
Encara és pitjor. Pitjor, clar.
Encara és pitjor, sí, sí.
Llavors, clar, la tinta electrònica mola molt, però fins ara, fins fa un any, només estava en blanc i negre. I llavors va sortir la primera versió de color, però que totes les reviews eren en plan, que hòstia, que guai, però és molt per early adopters. Sí. I hi ha una segona versió al mercat, que ja tenen 2 o 3 tablets, que, ostres, clar, veient reviews i això sembla xulo. Llavors m'ho estic pensant, porto 2 dies allà, que tinc moltes ganes, però penso, hòstia, a veure si estic pagant 400 euros per una cosa que potser és encara un pel early adopter.
Has mirat reviews?
Sí, algunes que he mirat. Ja et dic, es diu Books Nova 3 Color. Però ja et dic, estic en aquest dubte. Llavors, si al final me la compro, ja us diré què em sembla. Però tinc aquell punt de dubte. És com els telèfons plegables, que el que hi ha ara, per exemple, el de Samsung, la versió 3, està. Ja sí que és un que si m'hagués de comprar un mòbil potser me'l compraria. I, en canvi, amb el de l'any passat, amb el 2, jo pensava, saps, potser encara estem un pèl massa d'hora.
Jo el 3
potser
el vaig tenir l'altre dia a les mans i em va agradar molt.
Clar, el 3 és molt guap. I està ja molt, molt... O sigui, es nota molt que és una versió 3. O sigui, està molt iterat, està... No, clar, segur que anirà millorant amb els anys, eh? Però sí que és un producte
quan
que
Apple,
jo crec que ja...
Quan Apple tregui el seu, te'l podràs comprar, Raül. Que tenen patents.
Sí, no, Apple coses de tinta electrònica no n'està traient.
No, digue el plegable.
És interessant. A mi...
No, quan Apple inventi el telèfon plegable...
Exacte, serà quan exacte. Tot funcioni bé. I barat.
Quan Apple inventi el telèfon plegable, llavors és quan...
Si,
les altres
si hi ha pantalles de tinta electrònica... que es vegin bé, que... perquè no sé la tècnica, i no sé com juguen amb els colors, les negres...
Jo m'ho vaig mirar, i és una cosa molt, molt, molt boja, que la pantalla es veu que és de tinta electrònica normal, i llavors per sobre tenen una capa en la que depèn què fan, si apareix, o sigui, emergeix un color o un altre. És una cosa com molt rara, per això dic que... I es veu que, clar, els colors són una mica mate, normal, sí. La tinta electrònica és normal que sigui mate, però bueno, que ja està bé. I es veu que té bastant ghosting, però bueno, per això dic que...
Bueno, a veure com evoluciona, perquè si arribessin a un estat de maduresa prou important, per
és
la gent...
La següent versió
sí, per la gent que li agrada molt el còmic, pot ser una solució interessant, vale?
Sí, a part ja et dic, hi veiem un stylus, jo només còmic, per llegir-te, i a vegades que llegeixes llibres tècnics que tenen figures, o jo què sé, o un llibre, depèn del que estigui llegit, que porta il·lustracions, clar, avui en dia te'l llegeixes un llibre amb un e-book reader i, clar, doncs aquella il·lustració és negra. Jo que sé, una cosa tan tonta com la història interminable, els que la tingueu en llibre, que jo la tinc en llibre, és molt maco perquè quan està parlant del Bastian i quan està parlant de la Treyu, canvia de color. I llavors tu sempre saps què està passant a Fantasia i què està passant fora de Fantasia.
És cert, és veritat. La història interminable té capítols que canvien de color en funció de la història.
Clar, perquè sobretot quan encara està...
Sí, no me'n recordava d'aquest detall, tio, ara que ho has dit.
Quan encara està una dintre de Fantasia i l'altra està fora, doncs el color t'indica on estàs. Clar, això si tu llegis amb un e-book reader, doncs tot això, que és una tonteria, però tot això t'ho perds. Llavors hi ha moltes... O il·lustracions, jo que sé, el Senyor dels Anells, hi ha moltes edicions que tenen il·lustracions supermaques del món. Clar, un e-book reader porta les veus en blanc i negre. És el que hi ha.
No, fins i tot temes tècnics, amb diagrames, gràfics, etcètera. Clar.
Exacte, coses tècniques de veure diagrames, de veure presentacions, per exemple, jo que sé, alguna cosa que sigui per tu, que estàs buscant informació d'alguna talk que hagin fet, les diapositives o la presentació. Clar, jo crec que això sí, ho pots veure en blanc i negre, però crec que en color guanya molt. Llavors, crec que tenen molt... Si aconsegueixen, ja et dic, per això estic aquí en aquest dubte, de que ho vull tenir, però em fa por que no sigui... que no vulgui jo creure que està més madur del que realment està, i que són 400
home, per el que he vist, aquí... diuen que necessita més iteracions, però que no està malament.
Clar, això segur, per això sí, però és a veure on està el...
El que passa que això és com comprar-te l'últim producte d'Apple, si esperes sempre el següent no te'l compres mai.
No, però hi ha un moment, però a Raül té raó, hi ha un moment on hi ha un producte que ja adquireix un arrodoniment. Als casos dels telèfons sí. plegables, ara amb la tercera iteració, no? La primera i la segona...
Exemple, ha sigut... La tablet que té el Marc, el Remarkable, aquesta que és com paper sí, per escriure...
El Marc el té, aquest,
dos.
Em sembla.
Sí, per això ell té el 2. Es veu que el salt de l'1 al 2 és molt gran, perquè això va ser un projecte que va sortir a Indiegogo...
Sí, sí, va sortir a Indiegogo, bueno, estic quicktant.
El primer estava molt bé, perquè era bastant revolucionari, però clar, un cop has fabricat un i tens tot el feedback dels teus clients, la segona sí. versió que fas... normalment té corregides un munt de coses i clar, doncs està guai. Llavors aquest és el segon, per això dic, és la segona versió, no sé si la segona ja és prou bona o t'has esperat a
molt...
I tot això ho explico perquè si algú vostè qui usa el té o l'ha provat,
ho comenti i ho compartim aquí en el proper episodi. Molt bé, nois, doncs oients, moltes gràcies per escoltar Mossega la Poma. La gent de Twitch que ens heu vist en directe, gràcies per aguantar la broma, eh? Ja sé que no tots teniu el nom de la conta del nen, teniu els vostres noms, alguns coincidents i altres no, amb el grup de Telegram, faltaria més que cadascú us posi el nom que vulgui. Moltes gràcies per seguir la broma. I res, ens retrobem la setmana vinent amb un nou episodi de Mossega la Poma. D'acord?
Apa.
Adéu-siau a tots.
Adéu.
Adéu.